James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital. Avui farem la segona edició del nostre diccionari de la transformació digital. No sé quines paraules, quins conceptes ens té avui preparats el nostre benvolgut col·laborador, en Jordi Marín. Hola Jordi, benvingut al programa. Encantats de tenir-te de nou aquí amb nosaltres.
Hola Tomàs.
Bé, mira, abans de que comencem amb el diccionari d'avui, de que ens aportis nou coneixement, noves paraules o nous conceptes, m'agradaria aclarir alguna cosa de la passada edició. La passada edició vas parlar de tres conceptes, que era el cloud, el núvol, la intel·ligència artificial i el big data o big data. I potser aquesta paraula big, gran, potser hagi espantat o pensat que no anava amb ell algun dels empresaris de les petites i sobretot de les microempreses que ens estan sentint. No oblidem que aquest programa va dirigit doncs, això, a petites empreses i que, doncs, com t'acabo de dir, potser això els ha semblat que no anava amb ells. Llavors, abans de començar amb les paraules d'avui, m'agradaria aprofundir una mica més amb el Big Data i veure com una petita, una microempresa, sí que està plenament immersa en aquest concepte de Big Data i que té dades i que potser té dades que ni sap que té, però que actualment són importants actius per ell, per la seva empresa. Doncs vinga, endavant Jordi, comencem amb això.
És important aquest aclariment perquè moltes vegades el Big Data el que ha portat, i ho explicàvem l'altre dia, no? Que és la capacitat d'explotar moltes dades i dades heterogènies, no? Abans ens passava, no? Quan estàvem en una empresa, teníem que tindre totes les bases de dades estructurades, teníem que tindre totes les dades homogènies, etcètera, etcètera. El Big Data el que ha portat és, un, la capacitat d'explotar milions de dades de manera relativament ràpida, per dir-ho així, i a més dades que vinguin de diferents fonts i, per tant, de manera heterogènia. Si això ho traslladem en l'àmbit d'una empresa, com tu deies, més petita o mitjana, vol dir que tindrem aquesta capacitat amb unes tecnologies relativament assequibles i que després, clar, explotar les dades o tenir les dades o manegar aquestes dades, no solament és això el que volem és prendre decisions amb aquestes dades, el que volem és estructurar aquestes dades per prendre decisions. Aquí hi ha una altra paraula que podem afegir amb el Big Data, que és rellevant, que es diu Business Intelligence, que és la capacitat de treure d'aquestes dades, d'extreure d'aquestes dades, la capacitat de prendre decisions amb aquestes dades. Això què vol dir? Si anem a la part més clàssica, són els quadres de comandament, no? Els sistemes d'informació per a la presa de decisions que abans dèiem. Ara, avui dia, hi ha eines que es diuen Business Intelligence i que es permeten això. Igualment, encara com abans, hem d'agafar aquestes dades, pensar quines són les dades rellevants per nosaltres, no? Perquè també la tendència de moltes empreses és agafar moltes dades i després no saps què fer amb totes aquestes dades, eh? Per tant, una mica també amb la via que dèiem l'altre dia, no? Si tu tens una estratègia, si tu tens uns elements crítics a la teva empresa, si tu tens aquells elements amb els que has de prendre decisions o que són rellevants per a la teva empresa, tenim la capacitat d'explotar més dades, tenim la capacitat de creuar més dades de les que teníem abans, o sigui, dades que venen i provenen de diferents jocs, però el que necessitem és definir aquest quadre de comandament, aquest sistema de decisió clau per a la nostra empresa. No? Ai, perdona, Tomàs.
No, digues.
No, que anava a dir, l'exemple que sempre es posa és el del quadre de comandament del cotxe o el de l'avió, etcètera, etcètera. No? Aquells elements que ens donen alarmes, no? O que ens donen elements per saber que alguna cosa o està funcionant molt bé o alguna cosa no funciona i a partir d'aquí per dir-ho així, bucejar, no?, en aquestes dades i veure on estan aquells elements crítics o aquells elements que hem de corregir i prendre decisions.
Val. Abans de preguntar-te sobre nous actius de data, aquest quadre de comandaments, que has dit quadre de comandaments, però podríem dir el tablier d'un cotxe, no?
Sí.
És una... definitiva, a veure, jo m'imagino una pantalla del meu ordinador amb la qual, amb una sola pantalla, tinc tota una sèrie d'indicadors, compres, vendes, alarmes d'un client que no ha pagat, jo què sé. Amb un sol quadrant i un sol cop d'ull puc fer-me una idea de com està funcionant la meva empresa.
La meva empresa.
És això?
És això. I que tens la capacitat, amb això que deies tu ara, amb aquesta pantalla, o jo no he definit aquells indicadors claus, no?, per a la meva empresa, i he de definir com es construeixen aquests indicadors en base a quines dades s'extreu aquests indicadors, que seran aquests, no?, doncs la facturació, les ventes, els costos o els marges o el que sigui, o molts altres elements, segurament d'organització, de recursos humans, etc., etc., no? Amb aquests, tinc que tindre la capacitat, i és el que donen aquestes noves eines, de business intel·ligents, etc., etc., que és la capacitat de bucejar, no? Imagina que ens surt una alarma, no?, un semàfor vermell, no?, d'un indicador que no funciona bé, no? Jo tinc la capacitat de clicar, per dir-ho així, en aquest indicador i de veure darrere aquest indicador que s'ha construït en base a moltes dades que m'han donat al final aquesta síntesi d'aquests indicadors, quin és d'aquests elements que formen part d'aquest indicador que està fallant, no?, i bucejar i aprofundir en aquests indicadors. I això el que ens serveix és per corregir, per millorar, per posar decisions sobre la taula que em permetin fer millor les coses o corregir aquest indicador.
Aquest zoom dintre del tablier podríem definir-ho com un zoom. És com si estem repassant els moviments del banc en plan particular, i veiem un càrrec de 322 euros. I quan cliques sobre el 322, s'obre comprat a la botiga tal, a l'hora tal, i vas comprar un pollastre.
El rebut de tal.
No sé quin pollastre, 300 euros, però bueno. O sigui, val, molt bé. Val, jo crec que...
Però això sí que és veritat que és rellevant, sí. Per dir-ho així, les eines de Big Data en sec, no?, per dir-ho així, permeten explotar dades, però aquestes dades les explotem al final per tenir la capacitat de prendre decisions, no? Jo crec que és lo rellevant. I prendre aquestes decisions, lo rellevant és que està vinculat a que nosaltres hem definit una estratègia, quins són aquells indicadors clau. Per tant, vull dir, hi ha tota una seqüència d'elements que hem de tindre clar, perquè també el que hem vist en moltes empreses, l'error és dir, com ja tenim el Big Data, ara analitzem i explotem totes les dades. I a vegades diu, bueno, i aquesta dada per què em serveix a mi? No? Has de vincular la dada a la decisió i a la teva estratègia, per dir-ho així.
Sí, un cop més apareix per aquí, que a mi m'agrada aclarir-ho tant en tant, la figura del consultor. De vegades hi ha coses que nosaltres sols no estem preparats avui per fer-les i sí que cal doncs tirar d'un expert, d'un consultor, si més no, perquè inicialitzi tots aquests processos. Bé, per acabar amb aquest tema, jo he dit al principi que hi ha una sèrie, poden haver-hi avui una sèrie d'actius que jo no considero que tenen valor amb data, I que sí que tenen. Ens pots donar una mica de llum de què podríem aprofitar que avui no aprofitem?
Bueno, jo crec que un dels elements bàsics és, per exemple, moltes vegades amb les empreses. Tot les dades dels clients sol mirem, no? Per exemple, sol mirem doncs, què ens facturen o si ens deuen una factura o si no ens la deuen. No? Però resulta que els clients podem veure quin tipus de demandes estan fent, quan les fan, en quin temps les fan, en quina temporada les fan, etcètera, etcètera. No? Són dades que a vegades ens passen desapercebudes, no les registrem o si les registrem no les utilitzem i resulta que després aquesta dada a mi ens pot donar un tipus de comportament del client que nosaltres, sent proactius, no?, podríem, entre cometes, vendre-li més en aquella època perquè resulta que aquell client demanda més en aquella època o les demandes les fa sempre en unes hores determinades, no? O sigui, m'invento, detectem això, o fem la traçabilitat d'aquest client al llarg d'un any i veiem una sèrie de comportaments i això ens pot donar, per exemple, fer una predicció de com aquell client es comportarà i a partir d'aquí produir els elements d'acord amb el comportament d'aquell client en el moment que necessiti, etcètera, etcètera. No? Poso un exemple així. O sigui, moltes vegades el registre de dades, que a vegades les tenim i diem, bueno, no sé per què ens serveixen, resulta que poden tindre una lectura que ens porti a millorar molt més la capacitat del nostre negoci d'adaptar-nos, de reaccionar, per exemple, en aquest, seguint amb l'exemple, a el que fa aquest client i a lo millor vendre-li més, personalitzar molt més les vendes, predir determinats elements que ens ajuden a produir, etc. No? Jo crec que aquest és l'actiu, no?, de les dades. Moltes vegades hem registrat algunes dades i solament aprofitem una part d'aquestes dades i resulta que totes aquestes dades són un actiu molt important i que ens poden donar altres elements. També, val a dir, Tomàs, i ho connecto amb el que deia abans, també hem d'anar registrant dades, etc, és molt important, però també hem de començar a tenir la capacitat de saber per què registrem aquestes dades, de quin és l'actiu, com tu bé deies, d'aquestes dades, de com podem explotar o quins elements d'aquestes dades podem explotar. No? Jo crec que això és cada vegada més rellevant.
Bé, doncs quasi ens hem menjat mig programa. I ara ja comencem... Bueno, de fet, hem introduït un concepte nou, que és el business.
Sí, el business intel·ligent, sí.
Bé, doncs ara ja comencem amb les paraulotes d'avui. La que tu vulguis.
Jo crec que la següent, no? I per completar aquests, els elements bàsics o més importants de la transformació digital o de la revolució digital en la que estem, un altre dels elements bàsics és l'IoT, no? El que es diu l'IoT, o l'internet de les coses, els objectes interconnectats. Aquest seria l'altre element. Bueno, aquí es basa bàsicament en això, no? per explicar-ho de manera senzilla, és que les màquines i els objectes, per dir-ho així, es parlen o tenen capacitat de parlar entre ells. Això a través d'internet, no? Pues un objecte, podem anar des d'exemples tontos, per dir-ho així, o més fàcils, exemples més complicats. Pot ser un sensor, imaginem un sensor, que l'únic que diu és que està encès o apagat, no? És així, solament emet una senyal que diu estic encès o apagat. I això ens pot servir, jo què sé, doncs per entrar en un pàrquing o en un carrer, no?, en una pilona, no? Doncs hi ha un sensor allà que si veu que s'acosta un altre cotxe, no?, que aquell cotxe hi detecta un objecte, doncs s'obre o es tanca, no?, segons el que sigui. Això seria un exemple fàcil. I podem anar exemples a casa, no?, que pot ser el típic exemple que es parla molt i que cada vegada segurament s'implantarà més, que és la nevera, no?, que pot detectar si hi ha determinats elements que falten i ell mateix pot dirigir i fer una comanda, no?, en el supermercat per posar més iogurts perquè en falten a la nevera. No? Això serien les màquines, entre elles, no?, detecten amb una sensòrica i un programari determinat que passa un determinat comportament i prenen una decisió, per dir-ho així, i envien una comanda en un lloc o fan un altre tema. Aquests serien exemples molt, molt casolans. Però si això ho extrapolem a tot, per entendre'ns, imagineu una ciutat sensoritzada i que és capaç, no?, de gestionar-se de manera automatitzada, no?, quasi sense la intervenció de l'home, no?, on els objectes, els semàfors o diferents elements, la recollida de brossa, un dipòsit pot dir que està ple i pot enviar una senyal i algú vingui a recollir-la en el moment que estigui ple. No passa el camió de la brossa, per dir-ho així, tota l'estona. No? O un semàfor pot detectar que hi ha una ambulància que ha de passar i obrir tot un carrer de semàfors en verd perquè l'ambulància pugui passar. Aquests serien exemples, per exemple, en el cas d'una ciutat que en podríem posar mils, però això també ho podem extrapolar, doncs, en els àmbits més industrials, no? on les pròpies màquines poden automatitzar la producció i prendre decisions, petites decisions en aquest cas, d'acord amb uns criteris determinats, pensar, doncs, produir menys, posar una peça, no posar-la, etc, d'acord amb uns sensors i amb unes màquines, el que es diu machine to machine, no? Màquina contra màquina, no?, que es connecten i es diuen coses. No? Això seria l'IoT explicat de manera molt, molt, molt casolana.
Bé, IoT, aclarim que IoT és l'acrònim d'Internet of Things, o Internet de les coses.
De les coses,
efectivament. Clar, només una... aquí per fer la punyeta. Sí. Vale, molt bé, ja tinc tota la meva casa robotitzada, sensoritzada, o la meva ciutat. Però clar, aquí el gran perill són les intrusions, els hackers. Un cop puc comandar les compres de la meva nevera o els semàfors d'una ciutat, també puc hackejar-ho i començar a fer trastades, no?
Segur. Bueno, com sempre, i ho diem moltes vegades, no? El tema de la seguretat o la ciberseguretat és molt important. però és al final aquí estem parlant, per dir-ho així, d'una part de hardware o d'una part de maquinari, però estem parlant d'una part de programari, no? Que és el programari és el que dirigeix, no? O de software, no? El que dirigeix exactament el que farà aquell sensor o el que farà aquella màquina, etcètera, etcètera. Pues aquí, com sempre, igual que en el nostre ordinador de casa o en els ordinadors de les nostres empreses, un dels elements fonamentals sempre serà, per dir-ho així, ficar-li seguretat en això i tenir les xarxes segures. Aquests seran dos elements. Un, que el nostre programari i el nostre maquinari tinguin incorporada, embebida, no? la seguretat, i després que les pròpies xarxes de comunicació tinguin la capacitat de ser segures. No? Sí. Bé, com sempre, el risc hi és, però hi és com el que tenim a casa, el que duem al mòbil, o no? Al final el nostre mòbil també seria un sensor, en aquest sentit, que pot emetre coses que estem fent, no? I comunicar amb altres doncs, la nostra posició o el que està passant. Doncs,
va, sí, que això no és objecte d'aquest programa, però sí, realment, poden detectar la teva posició, connectar la teva càmera, el teu micro, però, en fi, no espantem. Vale.
Jo crec, en aquest sentit, de no espantar, però dir així, al revés, el potencial de l'IoT, la capacitat de comunicació, per dir-ho així, de les màquines, la capacitat de prendre determinades decisions automatitzades, no?, amb determinats criteris, és una de les veritables revolucions de les que hem començat a veure moltes coses, però de les que veurem moltíssimes més. Potser l'extrem, i que segurament ho connectarem en coses que parlarem després, és el cotxe connectat, no?, com a exemple més bèstia. El primer estadi seria el cotxe connectat que diu coses a altres cotxes o a sistemes o dispositius de seguretat o altres elements, i en l'extrem seria el cotxe autònom, no? El cotxe que també hem vist moltíssims exemples. No?
Sí, moltíssims. Jo, simplement, abans d'ahir anava amb un cotxe per l'autopista, jo no conduïa, i el conductor va deixant les mans i el cotxe traçava les curves i quan apropava un altre cotxe, frenava. O sigui, això ja actualment és una realitat.
Però
no?
Això seria un exemple, per dir-ho així, de la capacitat d'això, d'una màquina amb un programari determinat, etcètera, etcètera, i d'acord amb una visió i uns sensors que té, doncs acabar conduint. No? Doncs això seria l'extrem, per dir-ho així, d'aquest tipus d'exemples que posàvem abans. No?
Vinga,
també dic que el potencial màxim, o sigui, que les empreses petites, mitjanes, les que ens estan sentint, que pensin que és una de les grans revolucions que ve, l'IoT, l'internet de les coses i el potencial i l'aplicació que pot tindre, doncs això, en la nostra vida quotidiana, però també en la producció, en el món empresarial, en el món de la producció, l'automatització, la robotització, etcètera, etcètera.
No, realment tot un món del qual no podem quedar-nos a fora, no? Ens queden 6 minuts de programa, com sempre aquí ens vengem.
Si ens dona temps.
Vinga, una segona paraula, no crec que tingui.
La tercera del dia, Business Intelligence, sí. Internet de les coses i el 5G, per això deia que connecta amb l'anterior, no? El 5G, com sabeu, és la nova generació de tecnologia o de telefonia mòbil, no?, que el que aporta, bàsicament, per no entrar en els detalls tècnics, que no és el cas, el que aporta és velocitats, per dir-ho així, no podem dir infinites, no? Però altíssima velocitat de transmissió de dades. Quasi, em sembla que són més de 100 vegades més que la tecnologia de mòbil actual, que és la 4G. Això què voldrà dir? Pues, per exemple, que fa possible, no?, que en el futur, amb 5G, que no és un futur, és un futur proper, perquè el 2020 ja s'ha començat a desplegar xarxes de 5G i es parla que segurament el 2023 estaran desplegades absolutament, permetrà, per exemple, l'exemple que dèiem abans, que és el vehicle autònom, no? Perquè això, què vol dir que el 5G i la telefonia mòbil aporta molta més velocitat? Doncs que imaginem que dues màquines s'han de parlar, no?, que dèiem abans, no? Clar, si hi ha un decalatge entre el que diu la màquina i li arriba l'altra màquina, hi ha un decalatge molt gran, que això depèn de la xarxa de telecomunicació, doncs clar, executar aquella ordre trigarà 2 segons. No? Doncs clar, amb un cotxe connectat, com tu bé deies, a la carretera, no?, autònom, que vagi sol, no es pot permetre que hi hagi 2 segons de diferència. El 5G, Seguim amb aquest exemple, però el podem extrapolar a moltes altres. El 5G el que aporta és que la comunicació, el decalatge és quasi zero, és de mil·lèsimes de segon. Per tant, quan un envia l'ordre a l'altra màquina o la decisió o el que sigui, li arriba instantàniament. Per tant, es pot executar en aquell mateix moment. Per tant, és la gran revolució. Si unim Internet de les coses amb 5G, estem parlant de la veritable revolució que ve. I això aplicat al món quotidià serà espectacular. Podrem veure, jo què sé, hem vist exemples, i aquí a Catalunya tenim la sort que tenim l'observatori del 5G, i dintre de la Mobile World Capital s'està liderant tot això a nivell estatal, i hem pogut veure molts pilots a casa nostra. Un dels grans pilots està vinculat a això que dèiem del cotxe connectat, que és a l'eix mediterrani, on s'estan treballant. És com una espècie de laboratori, no?, que agafa tot l'eix mediterrani de Catalunya, i on s'estan provant ja aquests cotxes connectats, com funcionaran, tot el que és la senyalització, tot el que és la sensòrica d'això, totes les comunicacions. Però això ho podem aplicar, com dèiem abans, en el món industrial, no? Doncs si unim IoT i 5G, tenim la capacitat de produir d'una manera diferent, de fer les coses de manera diferent, de robotitzar, d'automatitzar, etcètera, etcètera, si ho fem a casa, si ho fem en altres entorns, no? Jo crec, si ara agaféssim i fem com una espècie de compendi de lo que hem anat fent aquests dies, no, Tomàs? Si agaféssim, tenim el cloud, no? Tenim la intel·ligència artificial, no? Tenim el big data i el business intelligence, l'IoT i el 5G, no? Tot això, si ho posem junt, veritablement aquests són els elements que estan fent la revolució i la transformació digital de la que tant parlem, no? Si ara ens ho agaféssim des del punt de vista empresarial i veiéssim tots aquests elements, com poden, no?, com poden impactar o millorar la meva empresa, la meva estratègia, com poden millorar les meves vendes, com puc ser més competitiu, agafaríem la coctelera, no?, i posaríem tots aquests elements, cloud, intel·ligència artificial, IoT, 5G, Big Data i Business Intelligence. Imagina't, Tomàs, i hem anat posant petits exemples, però imagina't la revolució que realment estem vivint i el potencial d'aquesta revolució.
I imagina't el que arribarem, perquè la setmana passada vaig llegir i publicar a Barcelona Dot que el nostre benvolgut Bill Gates està començant a invertir pasta amb desenvolupament del 8G.
Clar.
El 6 ja comença a ser una realitat.
Ja comença a ser una realitat, sí.
Però el 8, imagina't. Bueno, ara sí que ens queda simplement dos minutets. En quant al 5G, suposo que algú s'està preguntant amb la descàrrega de dades o de pel·lícules. Ara baixem al terreny lúdic. Clar, sí. Descarregar-me la pel·lícula amb 5G és més ràpid que amb 4 o 3G?
Sí, i tant. No? És el que et deia. Jo no me recordo la xifra exacta perquè tampoc sóc el supertecnòleg amb això, però jo crec que és més de 100 vegades que el 4G. Tu imagina't si avui ja el 4G ens aporta, no?, molta capacitat en molts casos. Imagina't el 5G, són velocitats, em sembla que és 20 gigas per segon o una cosa així, no? Imagina't, 20 gigas per segon, no? Imagina't la pel·lícula o el que tu vulguis, és que la descàrrega és quasi immediata, no? Serà espectacular el canvi.
Jo recordo fa molts anys que es parlava d'internet 2 o no sé què, i es parlava d'això, d'aquestes velocitats de descàrrega que llavors semblaven ciència-ficció i avui són una total realitat.
Sí, I en molts casos, si molts dels mòbils que segurament es vendran al Nadal seran 5G, o haurien de ser la majoria 5G, i en el nostre cas s'estan desplegant a totes les ciutats la tecnologia 5G.
Bé, ara, Jordi, doncs hem arribat al final del programa. Ja tenim 6 conceptes, que són el núvol o el cloud, la intel·ligència artificial, big data, business intelligence, internet de les coses i 5G. I amb aquestes 6 paraulotes, o paraules ben volgudes, arribem definitivament al final del programa d'avui. Gràcies a tu per haver estat aquí amb nosaltres, i gràcies a tots vosaltres per sentir-nos des de les vostres llars o des de les vostres empreses.
Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.